Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'Ajuntament de Sabadell desplegarà zones de baixes emissions pròpies als principals accessos a la ciutat. És una de les mesures que s'inclouran en la futura ordenança de circulació que ja s'està elaborant. Jesús Rodríguez, tinent d'alcaldessa i regidor de Mobilitat, Trànsit i Transport, ha anunciat que s'instal·laran càmeres a les vies d'entrada i sortida a la ciutat per poder implementar aquestes zones de baixes emissions. Rodríguez també ha posat un exemple de com es podrien acabar aplicant.
Una mesura que ja es va posar fa molt de temps, fa uns anys, i se va parlar, i és que en situacions d'emergències climàtiques, en temes d'ozó, en els quals es tregui una alerta, pues al igual pues haurem de posar pues limitar les entrades a les zones on viu la gent de vehicles.
La voluntat de Rodríguez és que la nova ordenança que contempla altres mesures estigui enllestida en 6 mesos. És divendres 7 de febrer i això és el Notícies Migdia.
Titulars.
Els gestors de la Fundació Antiga Caixa Sabadell confien en trobar un llogater per a l'edifici modernista del carrer Gràcia abans no acabi l'any. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. El president de la Fundació, Joan B. Casas, ha afirmat que hi ha dues possibilitats damunt la taula, una administració pública o una empresa que vulgui instal·lar-hi la seva seu social.
D'entrada, que podrien ser interessants, una és l'administració. Home, l'administració local pot col·laborar, però l'administració local per ocupar una cosa d'aquest tipus doncs és complicat. L'altra administració s'ho pot estar mirant. I l'àmbit més privat, més empresarial, doncs també pot tenir interès, però ha de ser algun tipus d'empresa que tingui un interès també de buscar un lloc emblemàtic com a seu.
Casas ho ha dit durant la presentació de la nova programació de la Fundació per aquest any.
Que també us desgranarem durant aquest informatiu. L'actriu sabadellenca Marina Gatell s'estrena en un escenari de la ciutat.
Gatell interpreta el personatge de Leonor a l'obra La Rambla de les Floristes, una producció del Nacional que diumenge aterra al Teatre Principal.
No he actuat mai a Sabadell, jo, perquè de petita jo ja hagués volgut anar al Centre Sant Vicenç i a la Faràndula i això, però bueno, fèiem altres activitats al cap de setmana i tal, i no ho vaig aconseguir. Doncs amb moltíssima il·lusió i tant, sí, ja perquè és una obra molt vital i molt alegre i molt maca i amb una, bueno, també amb un missatge i una profunditat molt especial, vull dir que és xulo, és xulo.
La producció està protagonitzada per una altra ballesana, l'actriu i actual regidora de Cultura a Terrassa, Rosa Boladeres.
Antonio Hidalgo en esports no ha perdut mai 2 partits seguits com a tècnic del centre d'esports.
El conjunt arlequinat ultima els preparatius per la visita de diumenge a la Nucía, on el tècnic buscarà allargar aquesta estadística. A partir de les 2, al programa Hotel Suís, escoltarem els 2 entrenadors en la prèvia de l'enfrontament al Camilo Cano.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Situació meteorològica de cara a les pròximes hores. Pere Cladera, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs situació meteorològica que es manté tranquil·la a bona part del territori. Només a destacar aquests núvols alts i mitjans que van passejant, van circulant d'oest cap a est i deixen el cel enteranyinat i ben bé ho faran fins ben entrada aquesta pròxima tarda. Malgrat tot, a destacar que l'ambient es mantindrà força agradable a bona part del territori i la majoria de màximes es mouran entre els 12 i els 17 graus en els casos més elevats. Aquest cap de setmana, doncs parlarem d'un dissabte matí marcat per alguns intervals de núvols que hi haurà en alguns punts de la costa, del prelitoral, també a la Catalunya central, però amb tendència que al final del matí i migdia es vagin trencant sense desaparèixer del tot, però sí que hi haurà més estones de sol, i avançada la tarda i el vespre arribaran per l'oest del país de nou núvols alts i mitjans que deixaran el cel enteranyinat. La temperatura en conjunt sense grans canvis, per tant, al centre de la jornada l'ambient encara es mantindrà força agradable. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Aquesta hora les... principals incidències a les carreteres catalanes les trobem a la C32 a Viladecans, on hi ha un carril tallat i retencions d'un quilòmetre en sentit sud per un accident. També es manté tallada aquesta hora la RN116 a Sautó per esllavissades. Aquesta carretera uneix Puigcerdà amb Perpinyà i ara mateix no es pot accedir a la zona de Font Romeu des de Perpinyà. Situació al transport públic, ara mateix des del Transmet ens expliquen quina és aquesta situació. Bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació de Transport Metropolità. Hem de recordar als usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya que pels danys produïts pel temporal Glòria està interrompuda la circulació de trens entre Malgrat de Mar i Maçanet-Massanes. S'ha habilitat, però, un servei alternatiu per carretera. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. I això és tot del moment del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Ajuntament estudia la instal·lació de càmeres a les vies d'entrada i de sortida de la ciutat per poder implantar zones de baixes emissions. Aquesta és una de les mesures que es volen incloure en la nova ordenança de circulació que s'està dissenyant tot just ara. L'objectiu carent és adaptar l'ordenança actual en vigor des del 2010 a les noves necessitats de la ciutat, tant en matèria mediambiental com també de mobilitat.
Precisament en el procés de redacció de la nova ordenança s'haurà de decidir quines restriccions de circulació de vehicles s'arriben a implantar per reduir les emissions contaminants. D'una banda, hi ha l'opció de restringir el pas de determinats vehicles davant d'episodis d'alta contaminació, de l'altra, la de seguir el model de Barcelona i impedir que circulin per la ciutat vehicles contaminants de forma permanent. El tinent del Alcaldessa i regidor de Mobilitat, Trànsit i Transport, Jesús Rodríguez, assegura que aplicar mesures com aquesta és ja més que una necessitat, és una exigència.
Això ve derivat també de la Unió Europea i tots els municipis s'han de treballar en aquesta línia. Per això s'ha activat el ple l'altre dia van fer l'emergència climàtica, la moció de implantació de l'emergència climàtica. I s'han de tirar totes les iniciatives en el sentit de reduir emissions.
En la mateixa línia de protecció ambiental es preveu que la nova ordenança també prohibeixi l'aparcament de vehicles de transport de matèries perilloses al conjunt de la ciutat. De fet, hi ha alguns barris on és habitual veure-hi camions d'aquest tipus.
Hi ha zones, per exemple, de Sant Julià, que va en la zona aquella, hi ha els carrers que són molt amples i de vegades aparquen camions que posen senyals que estaran buits, però que posen senyals, i això no s'ha de permetre dintre d'una ciutat. L'aparcament de camions a via pública no s'ha de permetre, i més si són de matèries perilloses.
Però la nova ordenança de mobilitat no només inclourà mesures mediambientals, també s'han d'actualitzar altres qüestions com les zones de càrrega i descàrrega a les zones especificades, sobretot al centre. Concretament, s'ha de redissenyar la seva distribució, així com fixar mesures de control perquè no accedeixin a les àrees de vianants vehicles que ho tenen prohibit.
De fet, la implantació de càmeres en aquestes zones també serviria per complir aquesta finalitat de control. D'altra banda, la nova ordenança de circulació inclourà mesures per lluitar contra el frau d'ús de les targetes per a persones amb mobilitat reduïda.
I això s'ha detectat que tant en un com en l'altre, de vegades hi ha fraus perquè utilitza igual la matrícula persones que no són les portadores del cotxe amb mobilitat reduïda. El cotxe va en funció de la persona que té la mobilitat reduïda. El que no pot ser és que el fill que viu o la persona que porti el cotxe no tingui aquesta mobilitat reduïda i no sigui necessari.
Ara mateix s'ha creat la comissió d'estudis per dissenyar la nova ordenança i s'ha obert un termini perquè les entitats i ciutadans que ho desitgin puguin fer les seves aportacions. La fita de Rodríguez és tenir la nova ordenança enllestida d'aquí a mig any, tot i que reconeix que serà difícil.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
L'edifici modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell podria acollir nous llogaters abans que acabi l'any. Aquesta és la intenció de l'entitat que gestiona el llegat patrimonial de la Caixa, que assegura que les negociacions estan ben encarades. Joan B. Casas, president de la Fundació, explica que es tracta d'una operació complexa, ja que l'edifici està protegit i no es pot modificar.
I el 2021 esperem que la situació estigui ja encarrilada, perquè durant tot el curs d'aquest any, de fet, ens dedicarem, per dir-ho en termes col·loquials, amb cos i ànima, solucionar aquest, aquest problema, que insisteixo, no us puc avançar més, que està simplement ben enfocat. Només que no se us escapa que és un tema llarg, és un tema complicat.
Helena Molista, molt bon dia.
Bon dia.
El BBVA va abandonar les instal·lacions del carrer Gràcia a finals de l'any passat, però per les quals pagava la Fundació prop de 500.000 d'euros de lloguer.
Com ja va explicar la Fundació en una entrevista a Ràdio Sabadell, l'entitat compta amb un fons per mantenir la seva activitat durant el 2020, sense comptar amb aquests diners. Durant aquests 12 mesos, però, està buscant nous llogaters perquè es facin càrrec de l'històric immoble del carrer Gràcia. Entre els principals candidats hi ha la Generalitat, qui podria establir serveis públics, o una empresa privada que busqui tenir una seu social en un entorn emblemàtic. De moment, el procés està en fase de negociació. El que sí que ja està confirmat és que l'altre local de la Fundació Caixa Sabadell, on fins ara hi havia la seu de la Fundació Bosch i Cardellach, el carrer Indústria passarà a mans del Col·legi d'Enginyers i la Caixa d'Enginyers en els pròxims mesos. Per la seva part, la Bosch i Cardellach cobrirà les seves portes a l'Espai Cultura del carrer d'en Font el 19 de febrer. Casas valora que les dues entitats ja han sortit guanyant, uns perquè aconsegueixen rendibilitzar l'espai del carrer Indústria i els altres perquè tenen una seu pròpia més ben ubicada.
I una cosa voldria ressaltar d'aquest fet és que és una mostra o un exemple del que dues fundacions molt arrelades a Sabadell, amb una situació que tant amb ells com a nosaltres i amb moltes altres fundacions en els últims anys ha sofert un canvi substancial amb les bases que els sustentaven, doncs hem estat capaços de posar-nos d'acord i sortir enfortits tant uns com altres.
Casas reitera que la relació amb el BBVA continua sent excel·lent.
Motius d'aquesta bona relació és que l'entitat bancària encara és el principal col·laborador de totes les activitats que gestiona la Fundació. Durant el 2019, més de 165.000 persones van participar dels més de 1.400 actes que van organitzar entre l'Espai Natura i l'Espai Cultura.
El director de la Fundació, Joan Carles Sunyer, ha assegurat que aquest 2020 mantindran el mateix gruix d'activitat, tot i que la principal font de finançament de l'entitat, el lloguer de l'edifici modernista, estigui aturat. Les activitats pedagògiques vinculades a la tecnologia, els actes lúdics i les exposicions continuaran sent els tres eixos de la programació.
Donar potència a tot el programa pedagògic i educatiu, per tant, tornem a fer nous tallers de cara al mínim 9, seran 12 nous tallers. Aquests tallers són adreçats a infants, nois i noies de 4 a 12 anys, bàsicament al voltant de la tecnologia i la creativitat. També reforcem els tallers, la línia, diguem, de cuina, fent 4 tallers nous de cuina. A banda d'aquests tallers que són, diguem, temporals, hi ha dos clubs permanents a l'Espai Cultura, que és el Club de Ciència i el Club de Cuina.
Pel que fa a l'Espai Natura, es mantenen les visites al Museu de la Vida al Camp, els tallers familiars, les festes de la primavera i la tardor i el cicle de cinema de muntanya.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Canviem de qüestió. Comissions Obreres demana mesures urgents per acabar amb els riscos químics que s'han detectat a l'Institut Ribot i Serra, al sud de Sabadell. Des del 9 de desembre passat, determinades classes del cicle d'estètica i bellesa, l'únic d'aquest tipus que s'imparteix a la ciutat, estan suspeses. Els productes tòxics que s'hi utilitzen, com ara esmalts o dissolvents, suposen un risc per a la salut tant dels alumnes com dels professors.
Els docents han denunciat que arran de la utilització d'aquests materials a les classes, tant ells com els alumnes han patit marejos o sensació d'ofec. Per això, en un determinat moment, la direcció del Ribot va apostar per ajornar determinades assignatures del cicle d'estètica i bellesa, mentre no resolia la situació. De moment, però, des del Departament d'Educació no s'ha pres cap mesura. Així ho ha evidenciat en una entrevista al Cafè de la Ràdio Marina Iniesta, delegada de Comissions Obreres a la Junta de Personal Docent del Vallès Occidental i delegada de Prevenció, qui ha apuntat quines són les actuacions que cal fer al centre.
Extracció localitzada, que és a dir, és disposar d'una sèrie de taules que aspirin els vapors i els pols dels materials de les ungles, que en això el departament sí que ha proposat al centre poder donar sortida a aquesta problemàtica i fer-se càrrec d'aquestes taules. Però tot i així, les partícules que queden en suspensió i els sistemes de ventilació, això requereix d'una extracció, un sistema d'extracció general, i això seria el que podria evitar que no es contaminessin les aules adjacents.
En paral·lel a la denúncia pública que ha fet el sindicat, Iniesta ha explicat que tenen pendent una reunió amb el regidor d'Educació, Manuel Robles, per abordar la problemàtica. En declaracions a l'emissora municipal, el regidor, que s'ha posat al costat de la comunitat educativa, ha lamentat que la denúncia s'hagi fet quan la situació ja s'ha tornat insostenible.
lamentem que això arribi doncs, per una situació insostenible per part del professorat i la comunitat educativa, perquè s'han de buscar primer doncs, dreceres d'enteniment abans d'arribar a aquestes mesures, diguem-ne, de força.
Robles confia que el Departament d'Educació no mirarà cap a una altra banda i abordarà la situació per trobar la solució més òptima i ràpida en el temps. De fet, el regidor ha reconegut que està a l'espera de poder parlar directament amb el director de Serveis Territorials, Jesús Vinyes, per redreçar la problemàtica al Ribot i Serra. Mentrestant, els 22 alumnes de Bellesa i Estètica continuaran sense fer determinades classes, com per exemple les ungles acríliques. El professorat del cicle ha modificat el calendari de la formació per no perjudicar els estudiants mentre no es posa fi als riscos químics al centre educatiu del carrer Conxa Espina, al barri de Campoamor.
En política, el Vallès Occidental és on menys puja la inversió recollida als pressupostos de la Generalitat d'entre les comarques més poblades. Així ho asseguren des del PSC de Sabadell, on troben que la proposta d'Esquerra Republicana i els Comuns, contemplada una pujada de 100 milions d'euros, només un 2% que no recull ni la pujada de l'IPC ni les necessitats del territori.
El diputat sabadellenc Pol Gibert creu que aquests pressupostos maltracten la comarca i que els ciutadans ens el veuran com una decepció. El socialista ha detallat a Ràdio Sabadell tot el que hi troba a faltar.
No hi ha, per exemple, cap infraestructura destacada ni a nivell viari ni a nivell ferroviari, no? No hi ha cap equipament important que s'ha demanat durant molts anys a la comarca, sigui sanitari, per exemple, com amb els possibles CUAPs que han d'existir tant a Rubí com a Cerdanyola. No hi ha cap inversió destacada pel Taulí. No hi ha inversió prevista pel nou jutjats a Sabadell. Ni tan sols en planificació de nous equipaments educatius.
Gibert només hi veu la inversió en el cap de Canllong, que a més diu que va amb 5 anys de retard. Assegura que aquest és el segon pressupost més baix dels últims 15 anys. Des del seu grup parlamentari volen incloure-hi esmenes per incorporar-hi equipaments que consideren vitals per la comarca.
Afegim un parell de punts més en format més breu. El Carnaval de Sabadell ja compta amb cartell oficial.
L'ha elaborat l'estudiant de l'escola Illa Luna Ochoa, qui ha representat una gran olla, la típica on s'hi elabora la catxarruta, on hi dins hi figuren elements com una pastanaga, una màscara de carnaval o una ceba, entre d'altres. El grup Disbauxa, organitzadors del Carnaval a la ciutat, n'han valorat els colors vius que transmeten l'esperit desacomplexat de la festa. Aquesta festa que se celebrarà a la ciutat el cap de setmana del 22 de febrer.
Un 84% dels túnels de la línia Barcelona-Vallès de ferrocarrils ja compta amb catenària rígida.
La catenària rígida són els carrils rígids que transmeten l'electricitat de les locomotores. Doncs bé, diferents trams de la línia que passen per Sabadell ja compta amb aquesta tipologia de catenària. Un d'ells, precisament, és el tram que passa per la ciutat.
Temps ara per a la cultura. El Teatre Principal acull aquest diumenge una de les obres més aclamades de la temporada del Teatre Nacional de Catalunya, la Rambla de les Floristes.
Les floristes de la Rambla.
La terrassenca Rosa Voladeres protagonitza l'adaptació del clàssic de Josep Maria de Sagarra sota la direcció de Jordi Prat. El muntatge també compta amb una sabadellenca en el repartiment, Marina Gatell, perquè l'actuació al principal serà especialment simbòlica. I és que Karen serà el primer cop que puja en un escenari de la seva ciutat natal.
Sí, és per això que Gatell afronta amb il·lusió la cita d'aquest diumenge, però també per l'atractiu que té el muntatge, que ella mateixa qualifica d'alegre i amb missatge. En declaracions a Ràdio Sabadell ha assegurat que és l'obra que li agradaria veure com a espectadora.
Val la pena, val la pena. És un capxa molt bonic. Sí. M'encantaria veure'l, saps? A vegades que, no sé, que amb els companys ho comentem, no? Que n'hi ha d'altres que no... Bueno, que aquest en concret dius, ostres, com m'agradaria un dia poder estar assentada al pati de Bogotaques i disfrutar-lo, no? Fent tota l'estona en escena per nosaltres.
Gatell interpreta la Leonor, una florista que té el somni d'ascendir de classe social aprofitant la proximitat amb uns clients que provenen de les altes esferes. Un ascens, però, que acabarà veient que no era tan positiu com esperava i fins i tot enyorarà els seus orígens. La Rambla de les Floristes es podrà veure al Teatre Principal aquest diumenge a les 6 de la tarda. Les entrades ja estan exaurides.
I enfilem el mes de febrer i a la ciutat trobareu convocatòries de tota mena. Ara ens centrem en aquelles que tracten la música, el teatre o les sales d'exposició. A banda d'aquesta Rambla de les Floristes, no us perdeu les propostes culturals que ens ha preparat el Pau Durant, que està fent nit i àpats a un establiment italià molt entretingut i a ritme de tarantela.
Mamma mia, veniu a allotjar-vos a l'hostal de la Mirandolina. És una noia jove que hereta l'hostal del seu pare, que ha mort fa relativament poc. Això la posa en una situació aparentment poc habitual. Una dona que es manté ella mateixa i que no necessita cap home per sobreviure. Una cosa mai vista. I per rematar-ho, que no creu en l'amor romàntic, que és molt més pràctica precisament perquè valora la seva situació de llibertat i que no té cap intenció de casar-se. Però ai, quan apareix el típic cavaller que no fa cas. No! Oriol Alguersuari, que fa el paper de cavaller, destaca els punts forts de l'obra.
Home, el que està molt bé és l'elenc, el grup d'actors que tenim, junt amb el director Xewi Jiménez, ha anat molt bé perquè crec que hem fet unes grans interpretacions. I també perquè amb aquesta adaptació que s'ha fet de part del Quim Carreras també doncs, es dona un toc més de comèdia, perquè és una comèdia de Carlo Goldoni, però encara hi ha coses afegides que també fan gràcia.
Doncs aquest clàssic de Carlo Goldoni es pot veure al Teatre Sant Vicenç dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. Ja es pot visitar l'exposició Davant del perill, Corre en cercles, a l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell. La instal·lació compta aquesta vegada amb la col·laboració de l'Estruc Fàbrica de Creació. Justament, el creador de les obres, Guillem Marquer, explica què és el que s'hi pot trobar.
El projecte va néixer quan estava aquí a l'Estruc, o sigui, ja fa 2 anys, llavors es pot veure... Bueno, peces de diferents moments meus, o sigui, hi ha peces que les he produït en l'últim mes i alhora estaran exposades amb aquestes primeres peces que van ser com els primers passos del projecte, no? I bueno, jo considero que una de les bases de tota l'exposició és la presència o l'absència del cos i com també els cossos transiten els espais de l'acadèmia.
L'exposició es podrà veure fins al 5 de març i també podeu anar a Impactes Visuals a observar els mons barrejats de Pet i Retratos Conchi. Fins al 29 de febrer tenen exposades les obres d'aquests artistes que es mouen entre l'hiperrealisme i les incògnites dels carrers i edificis impossibles. El popular presentador de televisió Manel Fuentes ofereix aquest divendres a les 10 de la nit a la Cava Orpí un show emotiu de petit format on repassa el repertori més íntim de Bruce Springsteen, el seu ídol vital, mentre comparteix històries i vivències al voltant de Bruce i la seva passió. Un concert en format trio acústic que fa un llarg recorregut pels principals èxits del cantant americà, captant l'essència dels concerts del propi Boss. I aquest dissabte, dia 8 a les 10 de la nit, arriba al Ciervo Teatre el muntatge Escrit en Sang de la companyia G3 Teatre. L'obra s'emmarca en la mostra de teatre de febrer. L'objectiu és assolir una regularitat en la presència d'aquest art a la cartellera del barri. El cap de teatre del Ciervo, Joan Carles Cosidor, explica com han arribat a la conclusió de programar el mes de febrer un espectacle cada cap de setmana.
Nosaltres ja normalment, durant els anys, sempre hem anat fent mostres, però fèiem una obra ara, fèiem una altra ara, més o menys a la tardor, sempre ho fèiem a la tardor i anàvem fent. Però aquest any vam decidir d'omplir tot el febrer d'obres de l'exterior i perquè així hi hagi una continuïtat i que el mateix públic doncs, vagi veient i vagi... que pugui anar a buscar cap de setmana si volen, doncs a veure-ho.
L'entrada es pagarà amb el sistema de taquilla inversa. Les propostes és el nostre secret i Metal Hammer completaran el mes de febrer. A més, també teniu el muntatge Orbital a la Sala Teatre dels Ferrers Brothers aquest diumenge a les 6 de la tarda.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts per arribar al punt de les dues. Informació general. Continuem parlant de la ruta de Pedro Sánchez per Catalunya, perquè avui el cap de l'executiu espanyol s'ha compromès a concretar en fets la seva agenda per a Catalunya.
Ho ha assegurat després de reunir-se amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, afirmant que el seu executiu aposta per l'acció. Ahir, després de la reunió amb Torra, Sánchez va lliurar al president català un document de 44 punts amb l'agenda per a Catalunya i avui ha remarcat que no quedarà sense efectes.
Ayer, efectivamente, todos sentimos que estábamos abriendo una nueva etapa en la política española, en la política catalana, que esa agenda para el reencuentro que propuso el gobierno de España es una agenda cargada de contenidos, de políticas, de progreso, de cohesión, en definitiva, de todo aquello que durante mucho tiempo se ha roto como consecuencia de la incapacidad de la política.
En la compareixença conjunta de Colau i Sánchez, després de la reunió d'aquest matí, el president ha assegurat que la normalització de relacions passa per considerar Barcelona com a co-líder d'Espanya. Colau ha afirmat que estem davant d'una nova etapa de relacions institucionals.
Però, además de esa agenda Barcelona, como decía, somos capital de Cataluña y para nosotros ayer fue un día importante, una nueva etapa de diálogo, de relación entre instituciones constructiva, propositiva, de respeto, de empatía también. Le he agradecido especialmente al presidente sus palabras públicas tras la reunión con el presidente Torra. Creo que fueron realmente un punto de inflexión tanto en el tono como en el contenido. Y simplemente termino insistiendo en que, presidente, vais a tener en Barcelona la principal aliada para esa nueva etapa de diálogo.
La reunió ha servit per reactivar el conveni de col·laboració cultural i científica entre l'Ajuntament de Barcelona i el govern espanyol signat el 2011 i desactivat pels governs de Mariano Rajoy. Sánchez ha conclòs la seva ronda de reunions a Catalunya reunint-se amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.
I en relació a la trobada d'ahir amb el president espanyol, Quim Torra ha afirmat que exigirà un mediador a la taula de govern després que Sánchez ho hagi rebutjat.
Ho ha fet aquest matí durant la recepció alcaldes de la Catalunya Nord. Torra ha justificat argumentant que el Parlament va proveir una resolució que reclama un mediador internacional a la taula de diàleg entre Generalitat i Moncloa.
El Parlament ha aprovat per unanimitat impulsar un pacte nacional contra la corrupció.
El ple ha donat llum verda a la proposta de resolució de Catalunya en Comú Podem al debat general sobre la corrupció estructural, sistemàtica i institucionalitzada a Catalunya. Per altra banda, també s'ha aprovat una modificació de la llei de renda garantida que redueix de 6 a 2 mesos el termini mínim d'ingressos insuficients per rebre la renda garantida.
I Ericsson se suma a LG i ZTE i suspèn també la seva participació al Mobile World Congress pel coronavirus.
L'empresa ho ha explicat en un comunicat en què afirma que no pot garantir la salut i seguretat dels seus treballadors i visitants per mínim que sigui el risc. El president de la companyia ha afirmat que la decisió no s'ha pres a la lleugera i considera que és la més responsable.
Recte final de Notícies Migdia, al barri de Can Urià, que es volca en la celebració del febrer cultural.
La contraportada.
Ei, que se cuenta el barrio. Mi barrio era un continente.
Les diferents entitats del barri s'han unit sota la batuta de l'Associació de Veïns per organitzar una desena d'activitats per a petits i grans. La festa comença avui mateix amb la inauguració de l'exposició Nueva Visión de África, una mostra de fotografies d'Helena del sabadellenc Simón Saura.
El dissabte el barri es troba per veure l'última obra de la companyia teatral Xerrem, la mostra Propòsits. El plat fort, però, és la presentació del documental Can Urià, crònica històrica del barri, un llarg metratge que ha estat en gestió un any, però que finalment podrà veure la llum a finals de mes, el dia 29 concretament. Palmira Gabernet, secretària de l'Associació de Veïns, defensa que aquest documental ha de servir per reivindicar la restauració de la masia de Can Uriac.
La gent que hem viscut aquesta època, pues, amb moltes dificultats a la barriada de Can Uriac, que va adquirir el nom a través de la masia, que és una de les nostres reivindicacions contínues durant anys, que hem fet botifarrades, hem fet de tot, i que estem, pues, a la lluitant perquè la masia torni a ser o pugui ser un mínim de lo que era abans, o com a mínim que se restauri.
Una jornada important de la programació del febrer cultural és la Rua de Carnaval, on hi participen moltes entitats del barri, que sortirà des del carrer Balaguer i recorrerà els principals carrers de la ciutat. Totes aquestes activitats amb la intenció d'unir, de cohesionar tots els veïns i veïnes de Can Uriac.
Doncs amb el programa d'actes al barri de Can Uriac posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que... que hem fet amb el Toni González de les Vies de So. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també a través de les xarxes socials. Ara tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Molt bon cap de setmana i fins dilluns. Que vagi bé.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.